No se necesita la palabra para decirte no. Se necesita la palabra para mentirte. Yo quiero la palabra para ordenarme, para agarrarme, para compartir, para sanar, para no olvidarme. Yo quisiera cantar para reencontrarme. Yo quisiera cantar para curarme. Yo quisiera cantar para sentirnos vivos y así luego nos morimos. Es la palabra para hundirme, para reñirme, sí, para ayudar, para denunciar, para perdonar, para definirme. Quiero reivindicar la imperfección tan bella. Define mi evolución, paso lento, deja huella, poética revolución. Está gritando mi intuición.
Sona música, perquè els dimecres, aquesta tercera hora, ens agrada començar amb cançons que ens proposa l'equip de Vinzeum, que sempre ens visita a aquesta hora perquè té secció. Avui de Vinzeum, fent d'anfitriona, hi tenim a la Jordina Scala, la responsable del Centre de Documentació del Museu. Bon dia, Jordina.
Bon dia, Sílvia.
Emocionats, no?, a Vinzeum, posant tot a punt. Clar, tu ets una mica un satèl·lit, perquè estàs al carrer La Palma, però posant a punt la casa gran per a aquesta inauguració dels dies 9 i 10 de novembre.
I tant, i tant. Bé, som un satèl·lit, però estem implicades bastant en el fons de fondo a la nova exposició. Ara estem ja, m'agradaria dir, ultimant els detalls, però potser ens queda una miqueta més, però no, estarà tot a punt pel cap de setmana.
Aviam, parlem d'un mes, estem a un mes vista.
Sí, sí, tindrem, sí.
Serà avui som 9,
just un mes.
Per les portes obertes, tot i que els actes començaran abans.
Començaran uns dies abans, però pel públic general, diguéssim, que hi haurà portes obertes, això, com deies, no? El dissabte 9 i el diumenge 10, i que cal reservar entrada, més que res per controlar els aforaments i, bé, distribuir correctament l'afluència, no? Per grups, diguéssim. Entrades, vinzeum.cat.
Podeu triar dissabte o diumenge. Tu has triat la cançó?
Jo he triat la cançó,
va més
sí.
De paper que de vi avui? O ni una cosa ni l'altra?
Va, jo crec que d'estats d'ànim, una mica, perquè, bé, la cançó era Nombrar és impossible, de la Sílvia Pérez Cruz, i la veritat és que per mi és com un bàlsam escoltar-la, no?, amb aquesta veu tan, tan fantàstica que té i amb, bueno, la poesia, no?, que desprèn les seves cançons. I, no sé, en un món tal com vivim, no?, que està tot, moltes vegades et preguntes quin és el sentit, no?, de la vida, doncs no sé, reconnectar una mica amb l'essència, no?, de respirar, de parlar, de viure, d'estimar, doncs mira, no sé, em connecta i ja està. Bàsicament era un estat d'ànim, ni vi ni papers.
Parlàvem de papers perquè avui presentem el programa Patrimonis de Paper, que se celebra a Vilafranca, impulsat per Vinzeum, la Torres i Bages i l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, a partir de demà i fins al 24 d'octubre. I també ens acompanya una altra de les artífexs d'aquest programa, d'aquest cicle, és la Inés Vallès, directora de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia.
Jordina, per quantes edicions aneu del cicle?
Doncs anem ja per la quarta. I vam començar el 2021, per tant, no hem parat cap any, cosa que també està bé, i ja anem per la quarta edició. Sí, sí.
Un cicle que reivindica el patrimoni documental vilafranquí penedesenc?
Sí, per una banda sí, és a dir, és una reivindicació d'aquest patrimoni amb una doble excusa, no? La primera jo diria que és potser més a nivell d'institucions i professional, no? Que és com connectar-nos a aquestes tres institucions que, tot i que som diferents, perquè cadascuna té la seva pròpia idiosincràsia, però totes tenim un punt en comú, que és que treballem, no?, en documents, i una part d'aquests són patrimoni documental, no? I I aquesta és com una primera excusa, no?, d'organitzar aquest cicle, de posar-nos, d'estrènyer els lligams entre aquestes tres institucions que tenim aquest punt comú, aquest nexe comú. I després, per altra banda, ja a nivell més de fora de les nostres portes, diguéssim, doncs hi ha aquesta voluntat d'aproximar aquests tres serveis, aquestes tres institucions que són de tota la ciutadania, precisament d'aproximar-la al públic, no? De donar-li més visibilitat i d'explicar una mica què és el que fem.
Clar, el 20è tornarà a tenir molt de públic, així que reobri, que inauguri d'aquí a un mes, però porta uns anys complicats, on ha baixat aquesta afluència. A l'Arxiu Comarcal, Inés, suposo que acostumeu a estar tranquils. Molta afluència no hi sol haver, no?
Tenim afluència. Està
sí?
clar que no...
Va, doncs trenca tòpics.
Està clar que és un públic investigador que consulta documentació antiga o moderna, depèn de les línies d'investigació. I encara que sembli que són un grapat, dona molta feina, perquè tota la documentació que ells volen consultar s'ha d'anar a buscar els dipòsits, s'ha de localitzar, i al llarg del matí poden estar sol·licitant molts documents, no? La feina de l'arxiu, o de tots els arxius, sembla com que no fem res, no? Perquè és com molt discreta, passa molt desapercebuda, és una feina interna de descripció de la documentació que ens arriba, de la seva preservació, les nostres polítiques de restauració, que tenim moltíssima documentació antiga, molt fràgil, que requereix unes inversions molt importants per la seva preservació. També una tasca molt important, la difusió mitjançant la digitalització, que també requereix una inversió econòmica molt important, de tal manera que almenys la punta de l'iceberg dels arxius es vegi online, no?, i la gent pugui consultar-ho. Però sí, sí, és una feina... podríem dir, poc vistosa...
Discreta.
Però és molt gratificant pels professionals que ens hi dediquem i perquè estimem molt el nostre patrimoni documental i estem sempre pensant com augmentar aquest patrimoni, etc. Vull dir, però sí, no tenim centenars de visitants diaris, però els que venen donen força feina. Sí.
Jo m'agradaria afegir que amb això dels públics, també és clar... per exemple, no? el tipus d'usuari que pot anar a l'arxiu comarcal, no? O també una part dels usuaris que tenim al Centre de Documentació de 20è, per exemple, difereix o pot diferir, per exemple, dels del museu, no? Perquè a vegades és... o de la biblioteca, si és un cas de préstec, val? Que és com un entrar i sortir. Val? En canvi, sobretot a l'arxiu comarcal, també hi pot haver aquest visitant, no, aquest investigador que entra i surt perquè vol consultar una cosa puntual, però moltes vegades són consultes d'arribo a les 9 del matí, plego les dues, torno l'endemà i puc estar consultant el mateix document. Sí, sí. Val? Llavors, això a vegades és com una mica a l'hora de, si només ens fixem en les xifres, no? Com una mica enganyós, però...
Fa baixar l'estadística.
Però és un tema polític, gairebé, eh? Perquè sí, sí. La utilitat és la mateixa en els dos llocs, no? O en els tres, o en els quatre, no?
I aquests documents, m'imagino, s'han de consultar amb guants, amb certa cura, es deixen originals, comencem amb l'arxiu, que és on hi ha documents
més antics. Normalment, depèn de l'estat del document. Quan més antic, en línies generals, és més delicat. Quan més modern és menys, està menys degradada l'estructura de material, no? En línies generals, tota la documentació que és delicada i que té un estat de degradació greu és que ja no es dona al públic, ja no surt a sala de consulta. I la nostra política és, en paral·lel, aquesta negació és la restauració i la digitalització, per tal d'evitar la seva degradació, però que sí mantenir la política d'obertura i de consulta. No? És qüestió una mica d'esbrinar. En guants, puntualment, si hi ha una sol·licitud d'alguna documentació especialment delicada, sí que acostumem a demanar als usuaris que utilitzin guants, però normalment una consulta d'uns expedients, per exemple, de llicències d'obra o uns protocols del segle XX o del XIX, doncs no té més importància. La preservació és, sobretot, abans d'arribar a l'usuari. Fem aquesta política de dir això està en un estat delicat, ja no surt a sala. No, som nosaltres que ja ho preservem i fem altres polítiques, digitalització i restauració.
I el Centre de Documentació de Vinzeum surt a sala amb el document o també heu anat digitalitzant?
Sí, hem anat digitalitzant sobretot l'hemeroteca, perquè era la documentació més utilitzada, val? I després teníem exemplars que eren únics. I llavors ja teníem, per exemple, tenim una revista del 1870 que cada vegada que sortia a sala doncs perdia un trosset. Clar, això no pot ser. Això no pot ser. Llavors és això que deia l'Inés, no? Es restaura i després... Ai, es restaura, perdó, perquè... restaurar revistes, de vegades necessites un pressupost molt... Però, bueno, es digitalitza i llavors ja sempre es prioritza la consulta de la documentació digitalitzada. I sobre el debat de guants o no, jo recolzo absolutament, estic d'acord amb tot amb el que ha dit la Inés. Jo, per exemple, quan treballo, que molt sovint, bueno, molt sovint treballo amb l'ordenador, però quan treballo amb la documentació, jo, sobretot, el primer que faig primer és rentar-me les mans. I no utilitzo guants, ja pot semblar així ara com... Però és que si no tinc el tacte que necessito per girar, per exemple, alguns fulls, o ara, per exemple, que treballo molt amb etiquetes, imagineu-vos poder intentar agafar una etiqueta amb uns guants. A mi se'm fa molt complicat. Llavors, de tant, rento les mans, sobretot de tant en tant anar-les netejant, i el que sí que jo sóc molt intransigent és amb els bolis. Dels usuaris, sobretot.
No vols bolis a la taula?
Quan venen amb bolígraf, jo vaig, els hi trec i els hi porto un llapis. Perquè una ratllada de bolígraf en un manuscrit, imagina't en un protocol notarial, ja la tens. Ja la tens. I és molt fàcil. I, sisplau, bolígraf no, utilitza llapis. Jo amb això sí que, amb els guants potser no sóc tan estricta precisament per això, no? Perquè a vegades necessites manipular bé la pàgina perquè no es trenqui.
Però una cosa ets tu com a professional i l'altra l'usuari.
Sí, bueno...
Igual, la política és igual, de guants?
Sí, també depèn del document, també depèn de com està, eh? Però, en principi, si és un document molt, molt antic, doncs sí, li deixaria uns guants de cotó o de... Sí, prefereixo els de cotó, jo, però bueno, aquí...
Làtex, cotó, Inés. És que... Trobo que és interessant, no?, explicar una miqueta...
Sí,
què
home,
passa quan algú consulta aquest patrimoni?
Home, el més còmode, si s'has de portar guants, que siguin de cotó, això està clar. Però al final, la política de preservació i de la cura no és més que una manifestació de com valorem el que tenim. És a dir, per què tenim tanta cura, els guants, no guants, digitalitzar, restaurar... Perquè tenim un tresor. Els documents són únics, no es poden repetir i contenen tota la lletra petita de la vida de la ciutat i de la comarca, i per això ho valorem tant, no? Tenim molt, molt fàcil, tothom té molt clar el que és un patrimoni artístic, no? Quadres, escultures, retaules... I, en canvi, patrimoni documental, sembla que parlem un altre idioma. I és tan important, inclús té un contingut molt més desgranat, més detallat de la vida, no? de la nostra ciutat. No?
Inés i Jordi, no us proposo que us poseu els auriculars perquè incorporem a la conversa a la Mònica Medina, la directora de la Biblioteca Torres i Bages. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
Sens dubte, la Biblioteca Torres i Bages, dels tres equipaments, és qui té més públic, més afluència, si mirem l'estadística, oi?
Bueno, això sembla. De fet, és un equipament que, bueno, donada la seva realitat, no? Doncs també aquesta concentració de públic és normal, no? Els altres equipaments també tenen molts usuaris, no? Però sí que és veritat que és una altra dimensió.
La Mònica només ens pot acompanyar una estoneta, així que et demanaré que ens presentis la proposta que feu des de la Torres i Bages, aquest Patrimonis de Paper 2024. De fet, la proposta de la Torres i Bages clou aquest cicle el proper 24 d'octubre i és molt especial perquè té aires d'aniversari, no?
Sí, el mes d'agost la biblioteca va celebrar el 90è aniversari i nosaltres el dia 24 d'octubre a 2 de 7 a la biblioteca fem una activitat que està dins del cicle i de fet nosaltres el que volem és posar també donar a conèixer aquest patrimoni documental que tenim. Nosaltres tenim una joia, que són els dietaris de les bibliotecàries. Tenim dietari des del primer dia que es va obrir la biblioteca, l'any 34, fins als anys 90. Aquests dietaris expliquen el dia a dia, aquesta mirada a vegades de la història, per això li importa aquest títol, no? L'activitat que fem el dia 24, és dir, la història que no s'explica, és aquella història més petita, més quotidiana, però que és la història que al final explica tots els grans moments històrics, en aquest cas de Vilafranca, però també de Catalunya i, si anem, no? d'Europa i del món. No? I és aquesta mirada més quotidiana, més del dia a dia, però que explica la nostra realitat, la de la biblioteca, i des dels inicis fins a l'actualitat. Llavors farem una lectura dramatitzada amb un actriu, amb la Marta Ayat. També farem un recorregut, Marta Casas Ayat, amb música, amb càrrec del músic Martí Riu, i farem això, una lectura dramatitzada recorrent des de l'any 34 fins als anys 90. Posant en valor aquesta biblioteca, que va ser una biblioteca, la biblioteca Torres i Bages, la biblioteca que volem tenir ara i la futura biblioteca que tindrem també d'aquí, si tot va bé, el 2026, la biblioteca de l'any 34, la biblioteca aquesta que descriu els dietaris, és una biblioteca molt actual i molt moderna, que podria ser un mirall pel que volem ser les biblioteques amb la realitat actual i amb l'actualitat, no? Una biblioteca que estava molt ben dotada, que disposava de sala de conferències, que obria de dilluns a diumenge, molt orientada al públic infantil. Quan llegeixes els dietaris, hi ha experiències, no sé, en un dels dietaris explica que van comprar una peixera i peixos per tenir a la biblioteca, no? Perquè els nens poguessin, doncs, tenir els peixos allà. Vull dir que realment hi ha experiències que ara mateix, no? Podríem traslladar a aquesta biblioteca de l'any 34, no? I bé, això.
Sí, amb la Jordina i la Inés parlàvem de la cura amb la qual es conserva aquest patrimoni i de la digitalització com una eina per mantenir-lo. Sí. I justament aquests dietaris es poden consultar online, oi?
Sí, sí. El catàleg de les biblioteques de la Diputació, l'ALADI, que si qualsevol persona entra al Google i posa l'ALADI, doncs entrarà al catàleg de tota la província de Barcelona. I allà hi ha un recurs que es diu Trencadís, que ja de fet és un recurs que recull totes les, no només la nostra col·lecció, sinó hi ha col·leccions d'arreu de Catalunya, que recuperen patrimoni local, i allà tenim digitalitzats els nostres dietaris, no tots, estan digitalitzats des dels orígens, any 34 fins als anys 60, no arribem als 60, fins als 50 llargs. I realment és un recurs disponible per tothom, que pot accedir qualsevol persona des de casa seva, i que realment aquests dietaris és que són novel·les, no? Amb la Marta, amb l'actriu, quan estàvem preparant tot el cicle, deia, ostres, és que això donaria per un espectacle, perquè és brutal, no? És una novel·la. I qualsevol persona, doncs, convidem a la gent de Vilafranca, però qualsevol persona que li agradi la història i tingui ganes de fer aquesta aproximació, que vagi al Trencadís i que vagi a aquest dietari.
Gràcies, Mònica Medina, directora de la Torres i Bages, per acompanyar-nos, i el 24 ens trobem a la biblioteca amb aquesta història que no s'explica.
Moltíssimes gràcies. El 24 a 2 de 7 us esperem a tots i a totes. Moltes gràcies.
I tant que sí, allà estarem. Gràcies. Adéu, Mònica.
Adéu, adéu, adéu.
Aquesta història que no s'explica clourà aquesta quarta edició del Patrimonis de Paper, que s'obre demà a Vinzeum, Jordina, amb Heràldica.
Correcte, demà a les 7 de la tarda a l'aula de tast del nou museu, ja, val? Començarem amb el títol de la proposta que nosaltres presentem, és l'heràldica comercial en la col·lecció d'etiquetes de Vinzeum. Es tractarà d'una conferència que la donarà en Pere Francesc Puig de Rajols i Jarque, que és diplomat en heràldica i està especialitzat en el disseny i reproducció d'escuts. De fet, més que especialitzat, perquè porta més de 40 anys fent-ho. Per tant, és un dels grans experts en l'estudi i disseny i reproducció d'escuts. Val? La idea és que, després de documentar el nostre fons d'etiquetes de vi, cava i licors, hem vist que moltes d'aquestes etiquetes, un dels principals motius iconogràfics són els escuts. I llavors ens plantejàvem els dubtes, no? És a dir, més enllà de voler demostrar o mostrar prestigi d'aquell producte que conté aquella ampolla, què més ens expliquen aquests escuts, no? I llavors, com que nosaltres no en sabíem, doncs hem demanat ajuda en Pere, perquè a través d'exemples concrets, doncs, puguem introduir-nos una mica en aquest llenguatge que a mi personalment em sembla totalment extraterrestre de l'heràldica, no? Llavors, aquesta és la proposta de Vinseum per demà a les 7 de la tarda.
I la setmana vinent, el dijous 17 d'octubre, també a les 7, en aquest cas a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, ens pregunteu què podem trobar en els fons notarials, sí. I allà tindrem la resposta, no?
Efectivament, el proper dia 17 vindrà Joan Soler Bordas, historiador reconegut aquí a Vilafranca, que és un dels nostres usuaris, un dels usuaris que tenim de consulta a l'arxiu. Ens explicarà què es pot trobar en un fons notarial, perquè heu de pensar que els fons notarials és potser la sèrie documental més consultada per la gent que es dedica a la recerca històrica, que no és l'única finalitat, no? Però llavors, el que jo volia demanar-li al Joan és explica'ns què hi trobes, què hi trobeu en les escriptures notarials, que a tothom s'hi enganxa, no? Perquè tothom que ve vinga a consultar protocols i un. I una mica que ell ens explicarà, doncs, això, les seves línies d'investigació, com trobes tantes qüestions fonamentals a les famílies, testaments, capítols matrimonials, compres, vendes, crèdits, préstecs...
Tot, en definitiva, no?
Al final és tot inventari, hi ha uns inventaris deliciosos, et trobes des de... t'expliquen el que hi ha a la cuina, que hi ha una olla vella, una olla no tan vella, un taburet... arriben a la biblioteca, hi ha tals llibres, i et van descrivint llibre per llibre, amb la qual cosa, clar, és com una fotografia, sense fotografia, d'una vivenda, no? O d'una... etcètera. Hi ha moltes qüestions que jo espero que el Joan Soler Bordas ho desgrani i ho farà deliciosament.
Segur que sí. Les dues conferències i la lectura dramatitzada que clou el cicle són obertes a tothom?
Absolutament. I això esperem que... Sí, sí. Que la gent, que deia l'Inés, no?, s'enganxi i pugui, sí, sí, conèixer, no?, aquestes institucions que tenen tan a prop i que tenim cura del patrimoni documental.
Enganxeu-vos, aquest patrimoni és de paper que comença demà i tindrà lloc els tres dijous següents a Vinseum, a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i a la Torres i Bages. Jordina i Inés, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Gràcies.